Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 24 d'agost del 2023. Avui sí, Luis Rubiales ha vist que no tenia sortida i ha decidit que presentarà la seva dimissió com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Ho farà a contracor, no per penediment, no perquè cregui que es va equivocar, no perquè hagi entès que el 2023 aquestes coses ja no són acceptables. Ho farà perquè està veient que s'està quedant absolutament sol. Diversos mitjans de Madrid apunten que Rubiales ja ha dit al seu entorn més proper se acabó, avui, els hi ha dit a la tarda, i pel que sabem aquí a RAC1, demà al matí, Rubiales té previst reunir-se amb les federacions territorials de futbol abans de l'assemblea, que està convocada a les 12 del migdia. Si allà al matí, entre les 10 i les 12 del matí, en aquesta reunió amb petit comitè, veu que tampoc té el suport dels presidents de les federacions territorials de futbol, llavors sí, anunciarà la seva dimissió com a president de l'Espanyola. Encara no està fet. Demà haurem d'estar molt pendents amb el Damià López a tot el que passi a l'assemblea de la FEDE. Demà el Damià serà a Madrid per veure com evoluciona tot el matí, però la pressió popular, social i política està sent implacable i no li queda una altra sortida que plegar. A més, cada cop hi ha més representants de futbol espanyol que es mullen i que demanen la seva dimissió directament. Avui ho han fet els presidents de l'Atlético, Enrique Cerezo, i de la Real Societat, Joaquín Aperribay.
Yo creo que todos debemos ser consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Y yo creo que es una cosa fundamental. Entonces yo creo que él tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero vamos, yo creo que lo que sí que tiene que hacer es la posibilidad de que presente su dimisión.
Y después a Aperribay.
Rubiales debe dimitir, señora Aperribay.
A ver, yo creo que está claro. Que sinceramente no sé cómo podría actuar la Asamblea. No sé si la Asamblea, si estuviese, podría votar o no su dimisión. Me imagino que sí, si lo hubiesen puesto en un punto de orden tendría. Y sí, yo creo que la dimisión de este caso del presidente de la Federación Española, pues creo que cualquiera de las vías. Pero sinceramente creo que esto se tendría que terminar ya pues hace días.
Aperribay a Ràdio Euskadi també ha explicat que la Reial Societat demà no anirà a l'Assemblea de la Federació perquè no té cap mena de sentit aquesta assemblea. Diu que no hi ha cap punt de l'ordre del dia per tractar els fets gravíssims de Rubiales a la final del Mundial Femení i que, per tant, la Reial Societat no hi anirà com a protesta. També s'estan mullant jugadors ja, de primera. Per exemple, Isco del Betis. Quan sortia de l'entrenament l'han caçat a Mediaset.
Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y bueno, le mando todo mi apoyo a Jenny.
Recordant-se també de Jennifer Hermoso i enviant-li el seu suport parlant d'abús de poder Isco. Borja Iglesias, també del Betis, li ha enviat suport a Jennifer Hermoso. Ara repassarem tot el que s'ha dit durant el dia d'avui del cas Rubiales i també explicarem com quedarà la Federació Espanyola de Futbol quan demà es faci oficial la dimissió de Rubiales. Ho comentarem a la tertúlia amb el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i el Toni Joan Martí. L'altra gran notícia del dia és la lesió de Pedri. Un altre cop s'ha trencat muscularment al migcampista canari i comença a ser preocupant, perquè li passa massa sovint en les últimes temporades. Ara repassarem el reguitzell de lesions que ha tingut Pedri els dos últims anys i tots els partits que s'ha perdut, que en són uns quants. I atenció, perquè l'estripada a la cuixa dreta ha estat de les grosses. Pel que sabem a RAC1, s'estarà fora dels terrenys de joc una bona temporada, d'entre 6 i 8 setmanes de baixa. Això vol dir que no tornarà a jugar fins a mitjans d'octubre. L'objectiu del Barça ara mateix és que estigui a punt pel clàssic del Camp Nou que està previst per l'últim cap de setmana d'octubre, el 28 o el 29 d'octubre, és a dir, d'aquí a 2 mesos pràcticament clavats. La idea és que estigui recuperat cap a mitjans d'octubre, que és quan hi ha la segona aturada de seleccions, no aquesta del mes de setembre, no, no, no tornarà a jugar fins a l'aturada FIFA de mitjans d'octubre, Pedri, amb l'estripada que s'ha fet avui. I quan torni cap a mitjans d'octubre, si va bé la recuperació, allà és quan podria començar a preparar-se de cara al Clàssic, perquè el Barça tindria encara dos partits abans del Clàssic perquè Pedri agafés ritme. Serien el Barça Atlètic de Bilbao, del dia 22 d'octubre, i la jornada 3 de Champions, que serà entre setmana, abans de rebre el Madrid, l'últim cap de setmana d'octubre. Compte, doncs, que el Barça estarà sense Pedri 9 partits, 7 de Lliga i 2 de Champions, tots els que s'han de jugar durant el mes de setembre i principis d'octubre. És una molt mala notícia pel Barça, tot just quan acaba de començar la temporada, i és una pèssima notícia per Xavi i per l'equip, perquè sense Pedri cau l'invent, o com a mínim queia l'invent. Veurem aquesta temporada si amb l'arribada de Gundogan i l'explosió del jove Fermín López l'invent s'aguanta. La lesió de Pedri és una altra de les notícies del dia. També us explicarem de seguida amb la Marta Ramon per què no arriba encara el fitxatge de Cancelo, per què no s'està fent oficial i per què encara no s'han pogut inscriure Marcos Alonso, Iñaki Peña i Íñigo Martínez. Ens espera una última setmana de Mercato realment intensa a Can Barça. A tot això, aquest vespre s'ha jugat el Gamper femení sense la majoria de mundialistes. El Johan Cruyff ja ha estat el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit. Què tal?
Hola, Aleix, bona nit. Com doncs, molt bé, ha estat un molt bon partit, amb un Johan Cruyff gairebé ple, més de 5.500 espectadors, amb crits de Rubiales dimissió i Rubiales BTA per part d'una part de l'afició en diverses fases, un bon partit de futbol i una victòria clara, molt clara, del Barça sobre la Juventus, vigent campiona de Copa Itàlia i subcampiona de Lliga, 5-0, amb gols de Kero Graham Hansen, Lenzini en pròpia porteria, Bruna i Vicky López a la primera part i Mapi a la segona, una segona part en què hi ha hagut minuts per moltes jugadores del filial i en què també hem vist el debut de l'últim fitxatge, la centrecampista neerlandesa Esme Brokst.
Doncs això és el que ha passat avui al Gamper femení. I mira, relacionat amb el Barça femení, tenim una notícia d'última hora. La Laia Coll ens truca per explicar-nos que Markel Zubizarreta deixarà de ser el director esportiu del Barça femení. Una notícia que avancem a aquesta hora a RAC1, 10:37. Markel Zubizarreta ja havia sonat campanes que marxaria. Al final ha continuat fins que pràcticament arrencarà la temporada, però Markel Zubizarreta deixarà de ser director esportiu del Barça femení en les pròximes hores. Quim, després escoltem reaccions també. Evidentment no n'hi haurà d'aquesta informació d'última hora que acabem d'explicar, però escoltarem com a mínim Jonathan Giraldes valorant també la notícia del dia de Luis Rubiales i tot el que ha passat en aquest Gamper.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. I a aquesta hora també tenim partit de la Conference League amb un representant de la Lliga Espanyola, l'Osasuna, que està intentant entrar a la fase de grups de la Conference. Joan Camiola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Sí, fa res, 5 minuts que ha acabat el partit. Ha perdut Osasuna 1-2, s'han avançat els belgues, ha empatat el Chimi Ávila i a la segona part, just després del gol del Chimi, ha tornat a marcar el Bruges. És l'última ronda prèvia de la Conference League. Avui s'ha jugat el partit d'anada. Per tant, l'equip de Jago Barrasate, que se la juga la setmana que ve dijous, si guanya, doncs entrarà, després de 16 temporades, a la fase de grup d'una competició europea. Imatge espectacular avui al Sadar, ple fins la bandera. El resultat, això sí, no ha estat l'esperat.
Doncs haurà de remuntar l'Osasuna. Si vol ser a la fase de grups de la Conference, no ho tindrà gens fàcil. Fins ara, Joan, gràcies.
Fins ara.
Fa només una estona també s'ha presentat la Vuelta Ciclista a Espanya aquí a Barcelona, que és d'on sortirà dissabte amb una crono per equips espectacular de 14 quilòmetres pels carrers de la ciutat. Per aquest motiu, ja que la Vuelta surt des de Barcelona i les primeres etapes es faran pel nostre país, per Catalunya, avui hem convidat en directe d'aquí una estona, el tu diràs, Javier Guillén, director de la Vuelta, i també el senyor David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Tot plegat del dia en què l'atletisme espanyol ha fet història. Álvaro Martín i Maria Pérez s'han proclamat campions del món de 35 quilòmetres marxa a Budapest. I fa només 3 dies, Álvaro Martín i Maria Pérez van ser campions del món dels 20 quilòmetres marxa. Són els grans dominadors ara mateix d'aquesta disciplina. De fet, podríem dir que els va la marxa. Deu i 39 minuts, això és el Tu diràs d'estiu, la nit esportiva de Catalunya, i serem fins a 1:45 de la matinada. So wake me up. Amb Aleix Pariser. 10 i 40 minuts, insistim en aquesta informació d'última hora que hem avançat a RAC1. El mes de juny ja vam explicar que Markel Zubizarreta tenia dubtes sobre si seguir o no sent el director esportiu del Barça femení. Doncs, finalment, aquest estiu s'han posat de manifest situacions que no li han acabat tampoc d'agradar i la decisió està presa. Markel Zubizarreta deixarà de ser el director esportiu del Barça femení. Marxarà en les pròximes hores, es farà oficial. Entre d'altres propostes, doncs, té opcions d'anar a Qatar, per exemple, també a dirigir algun equip al pròxim Orient. Veurem qui acaba decidint, però la notícia és aquesta. Markel Zubizarreta, el gran arquitecte del Barça femení, campió de les últimes temporades, deixarà de ser el director esportiu. De seguida saludo el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i també el Toni Joan Martí, però abans, deixeu-me un moment fer una connexió d'urgència i molt important amb l'enviat especial de RAC1 a Tenerife, perquè 9 dies després d'haver començat l'incendi s'acaba de donar ara mateix per estabilitzat. El foc ja no crema, fora de control, i per tant l'han donat per estabilitzat. Anem cap a Tenerife en directe amb l'Adrià de les Heres. Hola, Adrià, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, com dieu, el foc que ha cremat 15.000 hectàrees feia dies que els bombers l'anaven perimetrant i evolucionava tal com esperaven, i ja des del dimarts no creixia la superfície cremada. I per tant, com que les revifades ja no són un problema pels bombers i el flanc que cremava a la vora del Teide ha deixat de preocupar, el president canari, Fernando Clavijo, ha explicat, emocionat, que el foc ja no crema fora de control.
El incendio cambia de fase y se da por estabilizado. Eso es una magnífica noticia, porque ha permitido también que no tengamos ya a nadie desalojado. Ya podemos decir, entramos en lo que todos estábamos esperando y deseando.
Ara bé, les autoritats fan una crida a la calma. Recorden que l'extinció encara va per llarg. De fet, parlen de mesos. I per això, a partir de demà, encara hi treballaran 200 efectius de bombers amb l'objectiu de remullar aquests punts calents, que encara poden generar algun ensurt, però no fer-lo fora de control. Però bé, malgrat aquesta crida a la prudència i la calma, la bona notícia, com dèieu, arriba després de 9 dies. Tot i la violència que sempre han destacat d'aquest incendi, que es va arribar a dir que estava fora de capacitat, capacitat d'extinció, els canaris ja respiren tranquils perquè el foc no ha ferit ningú i no s'ha cremat cap habitatge.
Perfecte, doncs magnífiques notícies. Adrià, gràcies. Ho seguirem ampliant els pròxims bulletins horaris.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Avui 42 ja tenim per aquí l'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Què tal? Bona
molt
nit.
Bé.
Molt bé. També el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Hola, Poquí.
Hola.
Com estàs?
Bona nit. Bona tarda.
Com
bona
estàs? Vespre. Bona tarda. Bon vespre, bon dia. Com va, Poquí?
Home, estem... Bé, estem cansadets, però bé, descansant una mica.
Molt bé.
Agafant sí. Forces, esperant la dimissió del Rubiales.
Clar, clar, bé, clar. Demà. Demà, si tot va bé. Demà, si tot va bé, Poquí. Ai, Toni Joan Martí, què tal, company del Diari Esport? Hola.
Què tal, bona nit.
Bona nit, benvingut també. Bé, abans d'anar al tema de Rubiales, aquesta notícia d'última hora que ara explicàvem, Markel Zubizarreta deixarà de ser director esportiu del Barça femení. Ja vam explicar el juny que tenia dubtes del projecte, que hi havia hagut ingerències, que no li havia agradat alguna cosa. Al final, durant l'estiu, s'hi ha mantingut, però no ho ha acabat de veure clar i ho deixarà. Ho deixarà en el millor moment, segurament, no? del Barça femení i del futbol femení espanyol, no? Després del Mundial.
Sí, i crec que se li ha de reconèixer una gran feina la que ha fet durant aquests anys. Crec que hi ha gent sense la que no s'entén l'èxit del Barça femení en aquest cas, i un d'ells és Markel Zubizarreta. També penses que és un món que cada cop evoluciona més exigent, està més sotmès a la crítica, que també és normal quan els equips es professionalitzen, o els esports en aquest cas, i a veure quina és l'explicació que dona, no? I deixar el Barça femení, sens dubte, en el seu millor moment, perquè és impossible explicar l'evolució d'un equip que no era professional, que ha crescut moltíssim i que ha guanyat dues Champions sense la seva figura.
I a més, tot això s'assuma al que ha de venir, no?
Clar, és que és un any molt complicat el que li ve ara a nivell de gestió.
I ell era una figura importantíssima per les jugadores perquè ell les ha portat a totes, no? I les ha convençut perquè vinguessin aquí a formar el millor Barça de la història, clar. Què ha de passar a partir d'ara amb les tres que no han anat al Mundial i les que sí, com es gestiona això al vestidor? Cata Coll, Sandra Paños, no? La campiona del món titular, Cata Coll, Sandra Paños, la titularíssima al Barça. Les renovacions, hi ha un munt de jugadores importantíssimes que acaben contracte. Qui gestionarà això, no? Perquè Zubizarreta era el mànager esportiu i fins ara ho havia anat fent molt bé, no? Toni, no és fàcil, el relleu ara?
No. A nivell metafòric, no? Sembla que, d'alguna forma, el femení fins ara era com una illeta que vivia al marge de tots els problemes institucionals que vivia el club, almenys a nivell masculí, amb problemes de fair play, amb anades i vingudes del director esportiu, que a Birmingham, que no, i d'alguna forma ara és com que s'ha contagiat, no?, d'aquests incendis extraesportius que té el masculí. Sens dubte és un pas enrere, perquè hi ha jugadores que segurament han vingut gràcies a conversa amb Markel, que va convèncer, ara no hi són, d'alguna forma ja no hi ha el paraigües, es poden veure damnificades algunes jugadores, vull dir, sens dubte, no, pel projecte queda escoix.
Poqui, què en penses?
Que penso, coincideixo amb l'Anaïs, que estem parlant d'una figura capdalt en la construcció del Barcelona femení tal com el coneixem avui en dia, que és un gestor eficaç, un executiu fins a on jo sé impecable, d'una trajectòria immaculada en quant a irregularitats, en quant a coses que et puguin fer sospitar. Jo penso que és un tio que està més enllà de qualsevol dubte sobre la seva gestió, que deixa una secció que és al marge del primer equip femení l'única secció professional del Futbol Club Barcelona que no és deficitària, sinó que genera prou recursos. És cert que aquests recursos en part els genera gràcies als nous ingressos de la Champions femenina, que ha evolucionat els darrers anys, però el Barcelona, si ingressa tants diners a la Champions femenina, és precisament gràcies a la bona gestió, a la bona feina de molta gent, però sobretot jo crec que Markel Zubizarreta. El que sí que hauríem de saber, perquè jo ho desconec, quins són els motius que fan que Markel Zubizarreta marxi. Perquè en un escenari en el qual, ara recordava, o és veritat, les dificultats que comportaran la convivència de Claudia Pina, Patrick Guijarro, Sandra Paños i Mapi León amb les campiones del món, això és veritat, això portarà segur problemes de convivència, però més enllà d'això jo entenc que hi ha alguns motius que fan que Markel Zubizarreta s'ho hagi estat plantejant i que finalment hagi deixat. Home, jo penso que ell hauria d'explicar quins són aquests motius per saber què ha passat perquè una situació d'èxit en el Futbol Club Barcelona acabi amb la marxa dels seus puntals.
Nosaltres amb la Laia Coll ho vam explicar ja el mes de juny, quan ell té dubtes. De fet, ell planteja la dimissió el mes de juny i el club el frena i al final el convenç perquè s'acabi quedant. I el que expliquem el mes de juny amb la Laia Coll és que les retallades, el context econòmic complicat que té el Barça és un dels arguments, perquè és que, mira, ara ho mirava bé, 14 jugadores acaben contracte el 2024, entre les quals hi ha Paños, Mapi León, Alexia, Patrick Guijarro o Mariona Caldanté. I clar, si es volen renovar aquestes futbolistes, se'ls haurà de pagar alguna cosa més. I aquí, doncs, el club, potser Markel Zubizarreta ho tenia molt clar, i d'altres persones no, perquè un altre dels arguments, Poqui, és la intromissió que hi ha hagut en la seva feina de persones externes, en la direcció esportiva del femení, que això també ho vam explicar el mes de juny. Llavors, ell aquí ja no ho veu clar, de dir, no poder fer el projecte que avui, se m'estan ficant pel mig, al final el frenen, però ara és cert que durant l'estiu també ha vist que no ho ha acabat de veure clar durant aquest estiu. I ara ja ho té decidit i...
Val, però estaria bé que això ho expliqués ell.
Sí, tant de bo.
M'explico, està molt... Estaria bé que ell digués, me'n vaig per això i per això i per això. Ell, el soci del Barcelona, que entenc jo que li hauria d'explicar, o ell, més que res, perquè tothom tingui clar per quin motiu marxa. Jo penso que ell hauria de dir.
Sí, tant de bo, quan es faci oficial, a veure si Markel Zubizarreta, aquí, a Mundo Deportivo, a La Vanguardia, on vulgui, no?, o en una roda de premsa per tots, vol explicar els motius. Nosaltres el que sabem és això, el que sabem, aquests són els motius. Bé, ens seguirem parlant, després entrarà el Quim Salvador i ens explicarà com ha anat aquesta col·legiada del Gamper i què ha dit Jonathan Giraldez de l'altra gran qüestió del dia, que és la de Luis Rubiales. per fi dimitirà. Bé, jo ho vull veure, però... Home, pel que sabem, pel que els mitjans de Madrid...
Per favor, acabem ja amb la partida d'escacs aquesta eterna i absurda que s'està allargant massa.
Sí, però ell encara demà vol parlar amb les territorials per dir, escolta, ara farem l'assemblea, què? Si hem de votar, em donareu suport. Vull dir, ell encara vol intentar fer l'última, però és que és, la pressió és asfixiant, vull dir, ja no li queda una altra.
En el moment en què entra la classe política...
Sí, digues, Joan.
No, dic, ell si vol, si demà hi ha una assemblea, en aquesta assemblea, si plega Rubiales, es tria president fins a les properes eleccions, que són el 2024. Ell es pot presentar a les eleccions del 2024.
Això seria molt gros.
Si no hi ha inhabilitació, si no hi ha una inhabilitació. Mm-hmm. Això, ell ho pot fer-ho. Si el Consell Superior d'Esports o la FIFA o algú no l'inhabilita per exercir algun càrrec, ell el 2024, que hi ha eleccions, es pot presentar a aquestes eleccions.
Clar, clar. Ell dimitiria i en principi quedaria net, però a partir d'aquí s'ha de seguir apretant perquè el CCD elevi el TAT les 5 denúncies que té sobre la taula i que el TAT, si creu que aquestes denúncies i l'actitud de Rubiales van ser vergonyoses, com tots pensem, doncs l'inhabiliti, no? I no pugui presentar-se a la reelecció. Sí. És que aquesta carambola seria espectacular, eh? Ell ara dimiteix i d'aquí 7 o 8 mesos es podria tornar a presentar, si volgués. Com quedaria? Bona nit, Xaperes. Com quedaria ara mateix la federació si demà dimiteix Rubiales?
Doncs mira, el que passaria segons els estatuts de la federació és que s'escolliria un president interí per dirigir una junta gestora que assumís les regnes de la federació i s'encarregués de convocar les eleccions. Com ara estàveu dient, detall important d'aquest punt 23.2 dels estatuts federatius, el mandat del nou president s'allargaria fins la data on finalitzava el de Rubiales, és a dir, fins al segon semestre del 2024, moment en què s'haurien de convocar unes noves eleccions. A les primeres, com ara estàveu comentant, no s'hi podria presentar Rubiales com a president dimissionari. A les segones, aquestes del 2024, sí que podria fer-ho, a no ser que hi hagués alguna sanció de FIFA o del TAT que l'inhabilités durant any i mig i li impedís presentar-se a aquestes segones eleccions.
Anaïs, què deies?
Deia que al final, després de 5 anys d'una gestió més aviat dubtosa, polèmica, plena de vessals i amb coses força greus que han anat passant, ha calgut la pressió mediàtica internacional i també la política per fer que aquesta persona, que com deies tu molt bé a l'inici del programa, no és que marxi perquè s'hagi penedit del que ha passat, sinó per aquesta pressió, deixi de representar el futbol espanyol, no? Perquè al final és la imatge. I quan tu guanyes un Mundial i la imatge que generes a ulls del món és aquesta, perquè és que el dia següent va sortir a tots els diaris, al New York Times, a l'Equip, a tots, a la BBC, a la CNN, a tothom denunciava el que havia passat. Doncs clar, és que és una imatge que certament no es pot permetre. I és molt trist perquè probablement, o sigui, jo celebro el que ha passat, però és que han estat 5 anys de... una polèmica rere una altra polèmica rere una altra polèmica, sense que passés res, amb aquest senyor agafat a la cadira i sense que ningú movés un dit. I crec també que han caigut moltes caretes, perquè clar, a nivell de federacions, enhorabona a la federació basca per haver sortit i haver dit el que han dit. Clar, s'ha trobat a faltar molta gent que sortís a parlar.
Sí, de fet, van en comptagotes.
Força... com a mínim curiós i trist. I al final, doncs, és que no ha pogut aguantar el pols. I espero que el CSD faci el que ha de fer amb això que comentaves de les denúncies, perquè és que em semblaria increïble que aquest senyor es tornés a presentar unes eleccions. Aquest senyor el que ha de fer és entrar en una cova i no sortir. Perquè si no estàs preparat per assumir el que hi ha, no surtis. 46 anys, I crec també, l'últim, que els mitjans de comunicació d'aquí també alguns han de reflexionar, perquè aquí també s'han caigut moltes caretes, I tenim un poder i una responsabilitat molt gran a l'hora de generar estats d'opinió. I s'han escoltat unes coses aquests dies que és per dir... Ostres, no, és que Jenni Hermoso no ha dit res. A veure, Jenni Hermoso ha dit el que podia dir, perquè no oblidem que al final és un gest d'un superior cap a una treballadora... i que per si algú no s'havia adonat, portem uns quants anys on l'opinió de les jugadores o les seves peticions han significat zero, però zero, i no se les ha escoltat en cap moment. I posar tota la responsabilitat en el que digui una jugadora, no, és que si ella no surt públicament, que ho va dir, ho va dir. I ara amb aquest comunicat que es va emetre ahir, on deia que posava els seus interessos en nom del sindicat i de la seva agència de representació, doncs sembla que ja hem callat una mica més. Però és que és molt trist que tu hagis de criticar un gest per la reacció de l'altra persona. No, és que el que s'ha fet és que no es pot fer. I és independent de com reaccioni l'altra persona, insisteixo, en una situació d'inferioritat.
De fet, ell, en l'evolució, quan ho puguem analitzar amb una mica de perspectiva, ell es pensa que això ja està, que ell no passarà res...
Home, les primeres declaracions que fa broma, la COPE, de que això són gilipollades, de que tonto l'últim i que hi ha més tontos que ventanes, mira, obre la finestra i ves a la cova, insisteixo.
Però després... Això evoluciona, fan l'escala tècnica, va, fes un vídeo de disculpa, però fa
que
misses,
no se'l creu ningú, el vídeo aquell, ningú. Perquè ho diu clarament. Bueno, claro, es que como no se ha entendido, pues qué remedio, tengo que salir y pedir unas explicaciones que no se las creu ningú.
Sí.
Ningú.
No, i la bola s'ha anat fent grossa i és imparable, és que és imparable. Jo crec que ho deia ja dilluns o dimarts, a dir, és que això no té cap altre final que la seva dimissió. És que no s'aguantarà per al lloc, perquè ha parlat el president del govern espanyol. El ministre d'Esports i de Cultura, Miquel Iceta, no para d'anar per la línia dura. I a nivell polític, aquesta imatge, un país com Espanya no se'l pot permetre, no?, a ulls del món. Toni, què en penses?
No, jo en primer lloc crec que Rubiales ha menys tingut el poder de la xarxa. Jo crec que si fa uns anys dèiem que Twitter i les xarxes no eren el món real, ja fa temps que ho són, i ja fa temps que quan les errades agafen volada no hi ha qui ho aturi. Aquest és un gran error que ha comès Rubiales, més enllà de l'error origen, sí, que és el detonant, eh? Però ja parlem de detalls. Ell menysprea el que acaba de passar, el gest que ell fa no li dona la importància, i a partir d'aquí, evidentment, igual que ja va passar amb Bartomeu i la seva moció de censura, doncs després les xarxes el que fan és aixecar primer la Federació Basca i després s'acaba aixecant tothom, i això no té cap volta enrere. Per tant, jo crec que aquí hi ha un error també de càlcul de Rubiales, que s'equivoca i després encara ho emmerda més. I segon, jo no utilitzaria el verb dimitir en el cas de Rubiales, és que és tan merescudament humiliant el que li ha passat que jo crec que ja això no es pot veure com una dimissió. És una destitució popular. És la societat la que l'ha desposseït de qualsevol tipus de legitimitat per seguir exercint, no? Perquè normalment la dimissió va relacionada amb l'elegància. Quan tu has comès un error i creus que ja no mereixes ser posseïdor d'un càrrec, fas una passa al costat, amb un comunicat, em vaig equivocar, poso el meu càrrec a disposició, però és que ell s'ha aferrat tant a la cadira, fins i tot s'han filtrat tantes pregàries, fins i tot a Jenny Hermoso, no?, dient-li por mis hijas, o alguna una frase, crec que era així, por mis hijas, por favor,
sí.
Que perd fins i tot la dignitat, és a dir, marxarà no per la porta del darrere, no, per una
per la finestra.
Per una finestra d'un mil·límetre...
La dels tontos.
Doncs m'agrada molt aquesta reflexió que has fet, Toni. Sí. Hola, Marta Ramon, per cert.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Si vols sumar-te a la tertúlia, ja ho saps. Però aquí, què en penses tu de tot plegat?
Jo és que estic convençut que ell... És a dir, jo fins que no veig que demà plega, no m'ho creuré el 100%. Jo estic convençut que ell... es considerava impune, i amb el coixí que li dona el suport de tota la seva xarxa de federacions territorials que li són lleials, amb tot el suport de futbol aficionat i part del futbol professional que tenia, que li donava suport, ell se sentia fort amb tota aquesta xarxa. Jo penso que el moment en què ell se sent, veu que no hi ha volta enrere, és precisament quan Jenny Hermoso deixa molt clar en aquest comunicat que fa la seva representació ahir, deixant-ho tot a mans del sindicat de futbolistes. És en aquest moment que ell veu que no, que ell tindrà Jenny Hermoso davant, perquè fins aquell moment ell tota la seva gesticulació era intentar precisament que la persona de la qual ell havia abusat el defensés. És el que va intentar en la vida tornada, intentant que sortís la Jennifer al seu costat en el vídeo de, entre cometes, disculpa, però no és cap disculpa allò, en el vídeo d'explicació, i després pressions a través del seleccionador a la família de la jugadora perquè la convencessin. És a dir, jo crec que ell deixa de sentir-se fort al moment que veu que no té la jugadora al seu costat, que s'ha de ser burro per pensar-se que la tindràs al teu costat, no? Però ell s'ho pensava. I això també jo poso un darrer assumpte sobre la taula, que és que jo penso que la caiguda de Rubiales hauria d'afectar també a Jorge Vilda. Perquè és claríssim totalment que Jorge Vilda ha tingut en Rubiales el seu principal aliat, que tots dos junts hi han dues cares de la mateixa moneda en els problemes que van tenir amb la selecció espanyola, problemes que van arraconar, no resoldre, però sí arraconar, fent-se amb el suport, amb l'ajuda o amb la complicitat d'una part de l'equip, parlant clar les jugadores del Real Madrid, es van apoyar amb aquest grup de jugadores per passar pàgina i tirar endavant sense resoldre la vida del problema. Per tant, jo crec que si Rubiales finalment realment plega, si Rubiales finalment se li fa un se li inhabilita, que és el que s'hauria de fer perquè no es pugui tornar a presentar, hi ha la segona part del problema, per a mi, que és senyor Jorge Vilda, que també és part de tot d'aquesta problemàtica de la Federació Espanyola.
De moment s'ha quedat, no?, allà una mica tapadet, perquè clar, l'altre la va fer tan grossa, no, però aviam, el senyor Vilda s'hi en té...
Agarrat a la cadira tal com pot.
És tangencial, com diu el Puquí, però per mi que intervingués Vilda per intentar també tapar això, és a dir, primer el tema és Rubiales, però després també hi ha el cas de Vilda, que com diu el Puquí, em sembla que també hauria de plegar.
La complicitat és clau per clar explicar tota la seqüència d'aquesta...
Un el salva l'altre.
Rubiales. Primer, és a dir, jo crec que la seqüència comença una mica amb Vilda ajuda a Rubiales a que sigui president. Aquest és el motiu pel qual Rubiales també després aguanta el que aguanta de Jorge Vilda, i un cop allà aguantat i guanya el Mundial intenta retornar-li també aquesta confiança, però un cop es trenqui aquest vincle jo crec que és el moment de trencar-lo definitivament. I a mi el que em sap més greu de tot és que Rubiales marxarà d'aquesta manera, com deia el Toni, expulsat gairebé pel poble, diguem-ho així, per pressió popular, però ell pensant que no ha fet res dolent. Jo crec que marxarà pensant això, que
no en té res,
ell té interioritzat que no... Ell parla quan dona les explicacions de que no hi va haver mala fe, és a dir, però és que no va d'això.
Però dic que en el moment en què fas una cosa així, quan saps que tothom t'està mirant, és molt difícil canviar aquest tipus de principis.
Ell té interioritzat que el que va fer és una cosa normal, que no hi havia maldat i que no va fer res dolent.
Que no ho entès,
encara. Pensant això.
Que no ho entès.
Ni ho entendrà.
Aquest és el problema. A veure, avui hem pogut escoltar ja els darrers avisos a Luis Rubiales, sí, des del govern, perquè més enllà de que ell digui que plega però que l'hagin fet plegar la pressió popular, el govern continua a RKR.
Sí, sí, un parell de documents, Aleix, el més contundent, el del ministre de Presidència en Funcions, Félix Bolaños, demanant un gest potent i significatiu a Rubiales.
Desde el gobierno estamos siguiendo muy de cerca este caso, porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos, si no se producen, el gobierno va a actuar. Y ayer la posición la marcó con mucha claridad tanto el presidente del gobierno como el ministro de Cultura y Deportes como el propio secretario de Estado de Deportes y presidente del CSE.
I seguint amb el fil d'aquestes declaracions, també el ministre Miquel Iceta a Televisió Espanyola anunciant que les denúncies a Rubiales acabaran arribant al TAT.
La semana que viene el Consejo Superior de Deportes va a comunicar al Tribunal Administrativo del Deporte la presentación de diversas denuncias y el Tribunal Administrativo del Deporte va a empezar a estudiar instruir este expediente y llegará a una conclusión que comunicarà al final del procediment.
Per tant, un avís que si demà no es prenen mesures, com sembla que serà, el TAT podria ser qui les adoptés.
Dimarts, Víctor Francos, president del CSD, ens ho va dir aquí en directe al Tu Diràs, que evidentment ells s'esperarien a veure què feia l'assemblea i que després tenien la potestat d'elevar aquestes denúncies al TAT, que és la instància que té la potestat per dir, val, això és molt greu, inhabilitació. Després veurem de quina... No, de quin temps d'inhabilitació té Luis Rubiales. Però bé, tots els camins sembla que portaran cap a això, no? Que aquest senyor marxi de la Federació Espanyola, i a partir d'aquí gestora primeres eleccions i després
segon semestre del 2024.
Després dels Jocs Olímpics de París 2024, segon semestre de l'any que ve, es faran les eleccions que tocarien. I veurem si aquí s'hi pot presentar o no el senyor Rubiales.
De totes formes, encara que s'hi presentés, crec que ja...
Home!
Virtualment està descartat, encara que s'hi presentés.
Home, no? Espero, perquè també hi hauria una altra pressió, no? Social, mediàtica.
De tot el clavegram...
Exacte.
Això depèn molt de tot el clavegram a qui dona suport. És a dir, si troben una altra persona...
I dels favors que li deuen.
Si troben un altre Rubiales, donen...
donaran suport a un altre Rubiales, però si, si no el troben, jo en aquesta vida no descarto res.
Les has vist de tots colors, eh, Poquí?
Hombre, hombre.
I que no acabi passant sí, com el meme aquell del, de l'Spiderman, que assenyala un altre Spiderman, saps? O sigui, que canviem un Rubiales per un altre senyorot que porti el mateix tarannà a la Federació Espanyola. Jo, sisplau, espero que la lliçó estigui apresa, que tot el que ha passat en el camí cap al Mundial i tot el que han patit les jugadores s'hagi pres nota, i que la cirereta d'aquest pastís avergonyant i infame que s'ha viscut amb Rubiales.
Amb això ja hi confio menys, eh? Veus?
Ostres, és que a mi m'agradaria que d'aquí s'extregués alguna cosa evolutiva, perquè és que, clar, si hem de treure Rubiales per aguantar un altre senyorot de les mateixes característiques, doncs mira, ja pleguem i el futbol declarem-lo desert, ja, directament, perquè sembla que sigui un món que visqui ancorat en el passat, resistint-se a l'evolució de la societat.
L'objectiu de mínims és que, com a mínim, s'hi resisteixi per no haver de plegar.
Qui?
A fer coses d'aquestes, el següent que vingui.
Ah, no sé. Ja ho veurem.
Tenint en compte quin és el tarannà de
que tu aprenguis a no mostrar-te així en públic i que te n'amaguis més, no? Vull dir, és més complicat.
Perquè els valors que tens a dins en el cervellet
no et permeten anar més enllà.
A veure, reaccions d'avui. Joan Camí, n'han parlat ja uns quants entrenadors del futbol masculí, que ja tocava també.
Sí, de moment els clubs de futbol estan sent tous a l'hora de mullar-se sobre si el president de la seva federació hauria de dimitir o no. Com a mínim sí que concorden que Rubiales ha tingut un comportament inadequat. L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, ha assegurat en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Celta que un president de la Federació Espanyola de Futbol no pot fer el que ha fet Rubiales.
Muy delicado esto, creo sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente, solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
L'entrenador del Celta, Rafa Benítez, tampoc no es pronuncia sobre si Rubiales ha de dimitir i apela als que el poden fer fora, és a dir, a la Federació Espanyola i al govern mitjançant el Consell Superior d'Esports.
Creo que todos hemos visto un comportamiento y coincidimos todos en que no ha sido correcto, y luego ya están las autoridades competentes para tomar decisiones. Para mí es selección femenina, éxito rotundo, y eso es una base para seguir construyendo, y lo demás, los organismos pertinentes que tomen las decisiones, que para eso están, ya está.
També n'ha parlat l'entrenador del Girona, Mitchell, que fa costat a Jenny Hermoso.
Y luego me pongo la piel de Jenny, y si ella se ha sentido agredida, pues es un hecho que no tenía que haber ocurrido y que está muy mal, muy mal, y que puede tener consecuencias. Me pongo en su lugar después de ganar un mundial y que se hable de otras cosas que no sean de una celebración. Si sé que ella no estará pasando un buen momento, bueno, que estamos a su lado y que es algo que no debería haber ocurrido.
I el de la Reial Societat, Imanol, que titlla d'inacceptable l'actitud de Rubiales.
Bueno, yo lo que tengo claro es que se define en una palabra y es inaceptable. Creo que con eso está todo dicho.
De fet, en les últimes hores a l'Eix també hi ha hagut rodes de premsa dels entrenadors de Les Palmes, García Pimienta, i de l'Osasuna, Jago Barrasate, però en aquest cas els periodistes no els han fet cap pregunta sobre quina opinió els mereix sota aquest cas.
Bé, doncs, com a mínim sí que la majoria d'entrenadors que han fet prèvia s'han acabat mullant, i hi ha molts clubs també, com sentíem a l'inici, Enrique Cerezo o Joaquín Aperribay, que han demanat la dimissió expressa del senyor Luis Rubiales.
Molts jugadors masculins també,
sí.
Irònicament.
Sí, irònicament. No, Isco i Borja Iglesias, els dos únics que avui... En...
Dos de no sé quants cents, no? Vull dir, és un percentatge bastant
baix. El silenci és aixordador.
I parla per si sol.
Sí. És lamentable.
Que per cert, perdoneu, però com no preguntem per el gran tema de la setmana, del mes i de l'any? Ja està, és que ho havia de dir. O sigui, de veritat tenim entrenadors de primera divisió davant i no pensem en què s'ha de preguntar sobre això. Ja està, és que si no ho deia... No, tenim una responsabilitat també els mitjans de comunicació en tota aquesta història.
Sí. No, em plantejava si era important alguna opinió o no d'algun entrenador. No sé, m'ho plantejo.
Jo crec que sí, que les opinions dels entrenadors que representen... Però vull dir que potser hauria de parlar... I equips de primera divisió...
Però hauria de parlar el president, vull dir, el màxim mandatari.
També.
El capità, una sola potser no, però els 20 capitans, els 20 equips de primera...
Però si tens allà davant els entrenadors, que són els primers que surten, perquè lògicament hi ha prèvies de partits, doncs formen part de... són portaveus del món del futbol.
Sí, sí, però jo...
No poden donar-li l'esquena.
No dic donar-li l'esquena, però que potser això el que s'hauria de fer és a nivell institucional, ja que la federació també, és institucional, no, clar, aquí... els màxims mandataris dels clubs dir, doncs mira, va, sortim tots a l'una i diem, això és inacceptable, no? I no passar la patata calenta o no passar, potser, no, la pregunta a l'entrenador o al jugador de torn, que evidentment sí, sí, s'haurien de mullar, però que a vegades pensen, hosti, sí, no? A vegades hi ha aquesta por, a vegades, a dir...
Que ho faci un altre primer i vas pujant
al
carro.
Aquí el gran dèficit és l'estratègia de club. Aquí el gran dèficit és aquest, perquè amb el paper d'estraça que ha fet el Barça aquesta setmana, posant-se de perfil i no mullant-se ni sota l'aigua, que dimitiraven Rubiales, que veure un comunicat del Barça demanant-ne la dimissió i postulant-se al costat de la que ha estat la màxima golejadora de la secció del Barça femení, en comptes de fer això, què passarà? Doncs que arribarem a la prèvia de dissabte i la primera veu autoritzada que sentirem al Barça sobre aquest tema serà Xavi. I jo crec que aquí el Barça, comunicativament, és de les cagades més bèsties dels últims mesos. O sigui, el que ha passat amb el Barça aquesta setmana, amb el tema Rubiales, és de traca i mocador.
Amb el Barça, amb el Madrid, amb l'Atlético...
Sí, no, però, però el Barça, jo hi poso el focus perquè per la quantitat de futbolistes que han format part d'aquest èxit i tenint en compte que ha estat pioner i ha estat el que ha marcat el camí de lideratge de l'evolució del futbol practicat per dones en aquest país.
Bueno, perdona, i els estatuts que deies ahir que els van modificar aquesta mateixa junta, no?
I els estatuts modificats l'octubre del 2021. Que
I perquè et fas dir més que un club, també, no?
És que fer bandera d'una causa...
I si tu dius en els teus estatuts que estàs lluitant per erradicar el masclisme, doncs demostra-ho que estàs fent alguna cosa. Demostra-ho.
I perquè tens tres jugadores que no han anat al Mundial perquè no estan d'acord amb, entre altres coses, amb les actituds que
correcte,
elles han detectat
correcte,
a la selecció espanyola. I en actituds, evidentment, de les quals en forma part l'actitud del senyor Rubiales a la celebració del Mundial. I estic també d'acord amb la Marta que l'acte d'agressió el va fer a una futbolista que ha estat molt important en la història del Barcelona dels darrers anys, que com és Jenny Hermoso.
Sí, sí.
Per tot això, i també entenc que el Barcelona hauria d'haver tingut almenys posicionar-se clarament amb l'assumpte Rubiales. Jo entenc que ha adoptat una postura estratègica de veure què passa i ja ens posicionarem. I a mi no em sembla del tot que sigui ètic.
Estic d'acord amb tu, Puqui. El que passa que després, quan en vols enarborar segons quines causes i es donen situacions com aquestes i no intervens, després quan vols agafar...
No se't creuran tant.
Clar, és a dir, clar, està molt bé que el Dia Mundial de la Dona facis iniciatives i facis no, el dibuix aquell,
la gespa,
tot
no
això,
què.
Però que quan arribin situacions com aquestes el que se't demana és dir, val, molt bé, tu ets un, no, ets un abanderat d'aquesta causa, doncs som-hi. És que al final han fet cada Àngel Torres i a Enrique Cerezo com a progressistes.
Sí. Clar, això té nassos. Això té nassos. Mira, avui sí que n'ha parlat, d'aquest cas Rubiales, el soci fundador de Mediapro, Jaume Roures. Hola, Dani Aguilar.
Hola,
què
Aleix.
Bona nit, on ha estat això?
La presentació del canal Gol Mundial per al Mundial de Bàsquet, que arrenca demà, ha qualificat de pantomima l'assemblea que se celebrarà demà i ha dit això de l'encara president de la Federació, Luis Rubiales.
El que passa que jo el conec des de fa molt temps. Una, jo ja sé com és. Dos, amb Mediapro ja ha tingut una actitud especial que l'únic que ha fet és perjudicar a la Federació i nosaltres hem guanyat judicis a la Federació per coses estúpides que ells s'han anat inventant. Estem parlant de gairebé 20 milions d'euros. I a mi no m'estanyen res.
Deixa'm apuntar que em sembla significatiu això de ja sé com és, perquè crec que ens ho va dir també Beatriz Álvarez en el seu dia, per tant, diguem-ne que a poca gent, o a la gent que coneix bé Rubiales, diguem que tampoc li ha sorprès aquestes actituds.
Aquestes actituds, no? Que ja les feia habitualment, com ens deia la presidenta de la Lliga. Compte, comunicat del Girona, ara mateix. És el primer club de primera que fa un comunicat oficial ara, l'ha fet a les 11:10, fa 3 minuts, i el comunicat és tolerància zero, rebuig categòric del Girona Futbol Club als actes i actituds protagonitzats pel president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, durant la final del Mundial. El Girona, doncs, que rebutja totes aquestes actituds de Luis Rubiales, diu que no s'ajusta als valors de respecte, igualtat i diversitat que han d'imparar el futbol i a la societat en general. Creiem fermament en la importància de liderar amb exemple i en promoure un ambient on totes les persones, independentment del seu gènere, siguin tractades amb el respecte i la dignitat que mereixen. I en segon lloc, en aquest comunicat el Girona diu que vol posar èmfasi en el seu compromís amb la tolerància zero davant de qualsevol manifestació de masclisme o que atempti contra la llibertat de les persones. Com a entitat esportiva ens posicionem en contra de qualsevol forma de discriminació i estem decidits a contribuir activament a l'erradicació d'aquest tipus d'actituds i de comportaments. Bé, és un comunicat en el que, evidentment, condemnen l'actitud de Rubiales, però no en demanen la dimissió explícitament. Com a mínim, però, tenim un posicionament institucional i formal amb un comunicat d'un club de primera divisió com és el Girona. Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no farem una pausa i anirem a Pedri, que avui és l'altra notícia del dia. Déu-n'hi-do. Ja està, eh? Està tot dit? Vinga, fem una pausa. A veure si demà dimiteix aquest senyor. Demà us ho explicarem, que tenim el Damià López de la Federació Espanyola de Futbol pendents de l'assemblea. Demà serà un matí intens també i, evidentment, ho resumirem aquí a la nit del Tu diràs. Ara seguim i parlem de Pedri, 11:45.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Aquest any nou li demano salut, amor i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida, i també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
A Obramat millorem la compra online. Ara pots pagar per transferència, tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En els tres sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
622, 603 i 162.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Like
11:17, aquí seguim amb Joan Poquí, Anaïs Martí, Toni Joan Martí també, la Marta Ramon, el Dani Aguilar, el Saperes, explicant tota l'actualitat esportiva. Hem parlat ja del cas Rubiales, a l'espera que demà es faci oficial aquesta dimissió, o com deia el Toni molt encertadament, no?, el fet que l'obliguin a dimitir per la pressió social, política, que ha tingut i popular també en les últimes hores. Però ara ens centrarem en l'altra gran qüestió del dia. Ens hem llevat avui sabent que Pedri s'ha tornat a lesionar i... Pel que hem explicat a RAC1 aquesta tarda, Marta, l'objectiu és recuperar-lo al 100% pel clàssic de l'últim cap de setmana d'octubre, que és d'aquí a dos mesos.
Sí, s'ha lesionat el recte anterior de la cuixa dreta, ha estat durant l'entrenament, justament quan xutava a porta, pel que ens han explicat. Aquesta lesió i els precedents mèdics de Pedri fan que ara l'objectiu sigui recuperar-lo, com deies tu ara, per al clàssic de l'últim cap de setmana d'octubre. És una lesió reincident. És la mateixa que es va fer la temporada passada contra el Manchester United el 16 de febrer i que el va tenir dos mesos de baixa, recaiguda inclosa. El cas de Pedri és preocupant perquè ha seguit un treball de prevenció específic amb exercicis de força i un canvi en l'alimentació per no tornar a lesionar-se en aquesta zona que ja és tan sensible. Ell s'ha esforçat, i també ho han fet els serveis mèdics, per evitar arribar a aquest punt. Ens ho explicava, de fet, fa un mes a la gira pels Estats Units.
Un verano que tuve bastantes vacaciones para prepararme en lo físico, que es una cosa que quería mejorar, y bueno, sobre todo para prevenir lesiones, que últimamente pues he tenido un par de ellas que no me han dejado disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol, y bueno, pues con muchas ganas de empezar ya. Muchos trabajos de fuerza, lo que me marca el club, pues me ha ayudado bastante, y bueno, sobre todo con todos los profesionales que tenemos, tanto fisios como preparadores físicos, pues estar a punto para que no sucedan esas lesiones.
Un Pedri que fins i tot ens va fer broma amb el que ja no menjava.
Sobretot no comer croquetas de mi madre es una cosa que no puedo hacer, pero bueno, sobre todo pues hacerle caso a la nutricionista, comer muy sano y bastante pescado, que antes pues no comía bastante, y bueno, pues a seguir lo que me manda.
La temporada passada Pedri va perdre 15 partits per lesió muscular, 11 per la lesió al recte anterior de la cuixa dreta i 4 per molèsties també a la mateixa cuixa. El Barça va patir moltíssim sense la seva presència al camp perquè el joc interior de l'equip es va veure molt afectat. Per això, entre d'altres raons, era tan prioritari el fitxatge de Gundogan per Xavi. Pedri necessitava un recanvi perquè el Barça saben que el físic del canari és propens a lesions i que no pot jugar-ho tot.
De fet, l'historial de Pedri comença a ser preocupant. Té un inici clau, per això jo crec que tots el tenim al cap, que és la temporada 2020-2021, amb Koeman a la banqueta. Ell ho juga tot amb el Barça i enllaça aquell estiu Jocs Olímpics i Eurocopa de futbol. I a partir d'aquí, Marta, és quan arriben els problemes.
Sí, perquè la temporada 2021-22 es va perdre 30 partits, va estar 30 partits de baixa per lesió. Sumats als 15 de la passada, són 55 partits en dues temporades. La temporada passada, Pedri va perdre's el 28% dels partits, amb els problemes concentrats a la cuixa dreta, com ara, i l'anterior se'n va perdre gairebé el 60%, amb els problemes concentrats a l'altra cuixa, a l'esquerra. Li hem traslladat a l'excap dels serveis mèdics del Barça, el doctor Jordi Ardèvol, tot això, tota la problemàtica i l'historial de Pedri, que ha analitzat la reincidència del canari justament en aquest múscul, el recte anterior del qual, recordem, Dembélé es va operar.
Sobretot el que ha tingut han sigut lesions de recte anterior d'una cuixa i de l'altra. És a dir, que no és una cosa molt global, sinó una cosa bastant localitzada amb el mateix múscul de les dues cuixes. A veure, és un múscul que és molt complex, perquè és un múscul que ajusta sobre de l'articulació del maluc, s'inserta amb dos tendons diferents, que la part indirecta i el directe, que és el que es va trencar el Dembélé i es va tenir que operar, i que, a més, es va descobrir que té un tendó que va per dins de les fibres musculars i que no es va conèixer fins al 1990, una cosa així, més o menys, i que quan es desenganxa aquest tendó intramuscular de les fibres que té al voltant, fa aquest tipus de ruptura fibrilar, és una ruptura que té molta tendència a repetir-se. I ha de quedar molt ben curada, i és una ruptura de bastant de risc de repetició.
Pedri està fent molt treball de força, ara ho dèiem, per reconduir aquestes dolències, però el doctor Dèbul també subratlla les característiques específiques del cos del jugador.
A més del tema de força, s'ha de tenir molt clar els factors anatòmics propis del jugador, de la seva arquitectura, no? Dels seus angles de força i de tracció, etcètera, etcètera, que té el seu recolzament, etcètera, etcètera. Això ha d'estar molt ben estudiat, perquè si hi ha algun que està amb un límit de la normalitat, no? Allò borderline, corregir-lo d'alguna manera que no sigui un factor de risc tan determinant.
I en aquest sentit, clar, a ningú se li escapa el fet d'haver-lo exprimit tant en l'inici de la seva trajectòria com a professional. Això també és un factor a tenir en compte, però sobretot també s'ha de posar el focus en un calendari cada cop més carregat i en partits que s'estan allargant cada vegada més.
Això no hi ha qui ho aguanti. La vaca l'estan munyint al màxim i arribarà un moment que ja serà un problema que la llet serà dolenta. Però que estan exprimint molt la base de tornejos i partits i cada vegada coses més llargues. I cada vegada els jugadors fan més partit.
La que s'ha fet avui és la sisena lesió muscular que es fa Pedri des que va debutar amb el Barça.
Sis lesions en les dues últimes temporades després d'aquell any en què tots vèiem, hòstia, no pot jugar-ho tot amb el Barça, no pot jugar a l'Eurocopa sencera amb Luis Enrique, no pot anar als Jocs Olímpics, i sí, ho va fer i al final ho ha acabat pagant. Molt interessant això que explica el Jordi Ardèvol. Clar, és que, no sé, veient el que explicava, potser un quiròfan seria una gran solució perquè no tornés a tenir problemes en aquesta zona que explicava el senyor Ardèvol. No està contemplat, eh? No m'ho plantejava jo ara, escoltant l'especialista, de dir, potser, no, amb una cirurgia podria solucionar del tot aquests problemes que té en aquesta zona del recte anterior. S'ha lesionat més que Dembélé en els dos últims anys. Aquesta és grossa, eh? S'ha perdut més partits que Dembélé, Pedri, en les dues últimes temporades al Barça. Tu vas estar a Tegueste, no? Recordo que li vas fer un reportatge a Toni.
Just abans de firmar pel Barça. Mm.
És una llàstima, perquè és un futbolista espectacular, però té aquest problema, no? És el seu taló d'Aquiles.
Sí, és un futbolista que, a més, és curiós, perquè ell, de més petit, no va dir de petit, però és que tampoc és que tingui 34 anys, de més petit, ell participava en competicions d'atletisme, tant a l'escola com en activitats extraescolars. És a dir, sempre ha estat un amant del córrer i mai ha tingut cap lesió, mai havia tingut cap lesió. De fet, s'apuntava a qualsevol tipus d'esport. És un malalt dels esports. De fet, quan estava a Les Palmes, quan acabava l'entrenament, encara s'anava al seu poble, a la canxa, que li diu ell, a seguir xutant. És a dir, no estem parlant d'algú que hagi incrementat molt de sobte la seva activitat o la seva rutina esportiva. I sí, jo crec que tot va començar després d'aquesta temporada on va jugar tants partits. Crec que aquí el Barça no va fer una bona gestió de Pedri. És veritat que era peça bàsica, però no se'l va rotar com tocava. I també és veritat que l'última temporada també se'l va exprimar més del compte. Es va dir que se'l dosificaria i no se'l va dosificar com tocava en aquest any. No li poso la culpa al club, però sí que jo crec que, com expliques, estem a... És l'última lesió abans de que jo crec que hi hagi una taula rodona per decidir si s'ha de fer...
Alguna cosa més, no?
Alguna cosa més. Ella ha canviat rutines, ella està fent treball extra des de fa, jo diria, 6-8 mesos.
Ha guanyat massa muscular moltíssima. Jo no sé si 3, 4, 5 quilos...
Ha guanyat
quilos,
massa muscular, però clar, aquest teixit... El problema és que cada lesió que tens, la qualitat del teixit és una mica pitjor. I no ho pots recuperar. Aquesta qualitat no es compra, ni amb 1.000 exercicis al dia. Aleshores, jo crec que estem a una sola lesió de que hi hagi una taula rodona per decidir el que comentaves. No sé si quiròfan o...
Esteu preocupats o veient que el Barça té Gundogan, Fermín López... vull dir que té més recursos que l'any passat. És que l'any passat li queia l'invent de jugar la pilota al mig del camp i ara té més recursos, Xavi, no, Anaïs?
Més enllà del Barça, a mi el que em preocupa és que per tot això es pugui perdre a un jugador que és espectacular i és essencial i insubstituïble, no? Perquè de Pedri només n'hi ha un. Clar, això a l'operació entenc que es contempli, però no oblidem que al final és un jugador que té 21 anys. Això vol dir que el seu cos encara està en creixement. O sigui, encara està evolucionant. I no és el mateix passar pel quiròfan amb 21, 20, 20 anys que fer-ho amb 30, que tu ja estàs... Ja has crescut, ja t'has estabilitzat, ja coneixes el teu cos i saps quines són les seves limitacions. Llavors, doncs, clar, tot això s'acaba pagant.
Quedi clar que no era cap informació,
no, no, no,
és una especulació meva, sentint Jordi Ardèvol, i com diu el Toni, és veritat que si continua passant-li...
Jo entenc aquesta visió, l'entenc.
No estem a l'escenari a curt termini, però és veritat que el fantasma del quiròfan...
Doncs
hi és.
I jo em pregunto si això, doncs... No vull dir que sigui massa tard, perquè no estic dient això, però que no és el mateix que un futbolista passi pel quiròfan amb 20-21 anys, és que ara no sé si té 20 o 21.
És del 2002 i farà el... Sí, és del 25
de novembre.
Diria que és novembre. 25 de novembre.
Per tant, en té 21 ja.
Sí. No, en té 20...
Farà el 21 al 25
de novembre. En té 20 i el 25 de novembre farà
21. Clar, tot té els seus... riscos, i ja hem vist que és el que passa quan jugadors joves passen pel quiròfan, no? Vull dir, tenim el cas d'en Sufati, és el més clar. A nivell de recursos, doncs home, és que és el que et deia, que és que hi ha un Barça amb i sense Pedri.
Ja, però l'any passat aquest canvia la història.
Es va notar moltíssim. Per sort, dins del drama que suposa, t'ha enganxat a principi de temporada. I no com l'any passat, que era quan el Barça s'estava jugant doncs, moltíssimes coses a la Lliga, a la Lliga Europa en aquest cas. Clar, per sort, és a principi de temporada.
Ara, el que dèiem abans, amb la Marta, vull dir, són mitjans d'octubre, que és quan hi ha la segona aturada FIFA, per tant, ja els timings ja et diuen de dir, val...
No, i que si et diuen que la intenció és tenir-lo al 100% pel clàssic de l'últim cap de setmana d'octubre, és que te'n vas a... Són gairebé dos
sis,
mesos.
Sis, set setmanes, sí.
Aquesta pel·li em sona ja de l'any passat, eh?
Sí, l'any passat. Sí.
Perquè arribi pel clàssic,
i sense ànim d'assenyalar intensament a ningú, però sí de fer-me preguntes, és curiós que els jugadors que més s'han lesionat o que s'estan caient, també Ronald Araujo, són els que més estan tenint reincidència. És a dir, crec que tant Pedri com Araujo han entrat en un cercle on no sé si és un treball de recuperació, no sé si és un treball de prevenció, però em resulta curiós que no hi hagi nous jugadors que s'endinsin en aquesta dinàmica, sinó que són els dos que no aconsegueixen fer net. No sé què hi ha que no els permet sortir d'aquest cercle.
Pocky, què en penses de tot plegat?
Jo primer, no, des de la ignorància, jo no sé si és operable la malaltia, la dolència de Pedri. No desconec si aquest recte anterior via quiròfan, així com hi ha lesions clar, que són clarament operables i que amb cirurgia es resolen, hi ha d'altres, em consta que hi ha d'altres lesions que són difícilment operables, és a dir, que per molt que hi apliquis la cirurgia no es resol. Desconec, i dic sincerament que desconec, si aquesta dolència del Pedri amb cirurgia es resoldria o no, no ho sé. D'altra banda, el fet que sigui ara, té raó l'Anaïs, que almenys no tanca